Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Creiem que fent obligatori l'ús de la mascareta garantirem que s'usi com s'ha d'usar, i això és així, i per tant garantirem aquesta barrera a la transmissió del virus.
És la portaveu del govern, Meritxell Budó, anunciant el debat que es farà demà al migdia al Procicat per estudiar aquesta ampliació de l'obligació de dur la mascareta a l'espai públic, fins i tot quan sí que sigui possible mantenir el metre i mig de distància de seguretat. Una proposta que aquest matí ha llançat a recul la consellera Alba Vergés, que és qui l'ha portat avui al Consell Executiu. Vergés preveu algunes excepcions, poques, com la pràctica de l'esport, i adverteix que hi haurà multes per qui no compleixi. És dimarts 7 de juliol de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com ara els 267 nous casos de Covid-19 que s'han detectat a Catalunya les últimes hores. També 4 morts, Anna Ruiz.
Dels nous contagis, 74 són del Segrià, on el govern admet que hi ha transmissió comunitària. Hi ha 2 casos a Casals d'Estiu.
Comissions Obreres denuncia que els Mossos que controlen els accessos del Segrià treballen sense les mesures de protecció adequades.
Ho ha explicat a la xarxa el responsable del sindicat a la policia catalana, Roberto García, diu que els hi han enviat literalment amb un entrepà i un mapa.
Gairebé 40.000 estudiants han començat aquest matí la selectivitat amb l'examen de castellà.
La d'enguany és la convocatòria més concorreguda de la història i també la més atípica. Els joves han de portar mascareta per accedir o sortir dels centres, però se la poden treure per fer l'examen.
I Barcelona activa un bonus cultura per ajudar el sector a la ciutat. Es posa a la venda el dia 13.
Costarà 30 euros, però permetrà gastar-ne 40 en equipaments culturals de la ciutat. Es podrà fer servir a llibreries o per comprar entrades fins a finals de l'any 2020.
I en esports, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, està convençut que Messi seguirà el club.
Aquest matí ha concedit 2 entrevistes radiofòniques on ha fet costat a l'entrenador Quique Setién. Diu que compta amb ell per a la propera temporada. També apunta que pot ser que el Camp Nou no tingui públic fins al mes de febrer.
L'escoltarem. De moment ara fem un cop d'ull a una altra informació que també és important, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem, com ho fem cada dia, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, endavant, bon dia.
Hola, aquest dimarts continua amb intervals de núvols a les comarques de Barcelona, també al sud de Girona, núvols que esperem que al llarg de la tarda quedin més restringits a punts de muntanya i també del Pirineu i Prepirineu, amb tot, com a molt deixaran alguns ruixats en aquesta serra transversal, també punts al Pirineu i al Prepirineu, ruixats que seran en general d'intensitat feble. El que s'ha destacat però avui és aquesta baixada de la temperatura, més de 4 graus en moltes localitats ha baixat aquesta temperatura al centre del dia, i esperem que es mantingui aquesta tendència al llarg de la tarda, amb màximes que com a molt arribaran fins als 33 graus a Ponent o ja han arribat fins als 30 graus al Vendrell. Per tant, com dèiem, avui un ambient més fresc, i de cara a demà sembla que arriba una pertorbació que podria fer arribar al final de la jornada més núvols i algunes precipitacions a l'extrem sud. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera, passant gairebé 4 minuts del punt de les 2. Nosaltres comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, l'ampliació de l'obligació de dur mascareta a l'espai públic, que les properes hores debatrà el Procicat. Serà demà a les 12. Salut vol que sigui sempre, fins i tot quan es pugui garantir el metre i mig de distància de seguretat. Avui la consellera Vergés ho ha comunicat al govern i ara ho portarà a la reunió del Procicat, que és l'organisme competent en gestió de la desescalada, una reunió que es produirà demà a les 12. Hi haurà, diu Vergés, algunes accions, poques, com la pràctica de l'esport, i està previst multar aquells que incompleixin la mesura. Fem una primera connexió amb la nostra companya Mont Carvajal, que és qui ha seguit la roda de premsa posterior al Consell Executiu que s'ha fet avui, que és dimarts. Mont, què n'han dit de les mascaretes? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs així és, el Procicat es pronunciarà a les properes hores sobre si serà obligatori dur la mascareta en espais públics i privats, encara que s'hi pugui mantenir la distància interpersonal. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat que serà la millor barrera per evitar la propagació del virus davant set relaxament dels hàbits de les precaucions sanitàries.
L'obligatorietat de l'ús de la mascareta reforçarà l'ús de la mateixa i, per tant, doncs, creiem que serà una mesura molt més efectiva. En aquests moments també és cert que, i tots ho podem compartir i tots ho hem vist, doncs, que hi ha certes actituds de relaxament. En cap cas dic que siguin actituds generalitzades, però sí que són actituds que es veuen i, per tant, doncs, reforçant aquesta obligatorietat, doncs, evitarem també aquestes situacions o actituds més relaxades, doncs, en aquest sentit.
Budó no descarta el confinament domiciliari al Segrià si fes falta i ha dit que el Departament de Salut s'està replantejant el mètode de seguiment dels contactes dels casos positius per fer-lo més extensiu. Un seguiment, per cert, que encara fa Ferrovial perquè té el contracte vigent. Budó ha dit que el confinament perimetral del Segrià no es va fer tard, sinó quan els experts sanitaris ho van aconsellar, i s'ha referit a les crítiques en aquest sentit de Fernando Simón, dient que el govern central no hauria de dir frivolitats, sinó comportar-se amb corresponsabilitat.
Gràcies, Mon. Mascareta, doncs, que va camí de ser totalment obligatòria amb l'objectiu que la gent tingui una actitud més responsable en protecció i amb distància social, que, com escoltàvem, no s'anulen l'una a l'altra. Aquest és també l'esperit dels agents de salut que aquest estiu controlaran les zones de bany del Solsonès. Més detalls des del Solsona FM. Roser Clotet, bon dia a tot teu.
Bon dia. Les institucions locals del Solsonès han dit prou al creixent civisme davant la massificació que pateixen a l'entorn de rius i pantans durant els estius. Han contractat agents de salut que conscienciïn els usuaris de les zones de bany per evitar situacions de risc. Han col·locat cartells amb la normativa i s'han marcat zones d'aparcament per intentar acabar amb aquesta problemàtica. És el cas de Clariana de Cardener, per on s'estén majoritàriament el pantà de Sant Pont. S'ho posa de relleu l'alcalde Albert Bajona.
Perquè les conductes d'alguna manera o altra puguin ser més raonables del que venim sent fins ara, perquè realment al final de temporada la quantitat de porqueria queda allà. La gent que també t'arriba que et fa molts sorolls, algú que alguna vegada ha fet foc, és anar posant en ordre una miqueta tant actituds incíviques com el tema Covid com a tal.
Aquest cap de setmana els agents rurals han interposat 3 denúncies al Solsonès per conductes incíviques.
Gràcies, Roser, des de Solsona FM, crònica de Solsona FM. Deixem la profilaxi, parlem de dades. Salut ha notificat aquest migdia 267 nous casos de Covid-19 a les últimes 24 hores. També 4 nous morts. Dels nous contagis, 74 són al Segrià, on el govern admet que hi ha transmissió comunitària. Avisa que els casos aniran a més els propers dies i demana extremar les precaucions per evitar haver d'endurir el confinament que ara és perimetral. Hi ha casos, sobretot a empreses agroalimentàries, però també a residències i 2 a casals d'estiu. Connectem amb els companys d'UAU i de ràdio per conèixer l'última hora del Segrià. Míriam García, bon dia, què ens expliques?
La gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Ferreny, ha explicat en declaracions a TV3 que estan amatents davant aquests possibles nous brots en activitats d'estiu. Concretament apunta que hi hauria 2 d'aquestes activitats on s'hauria donat algun positiu asimptomàtic. Amb tot, la gerent de la Regió Sanitària assegura que els brots al Segrià estan controlats i el que cal fer, diu, és incidir en les mesures de seguretat perquè aquests no en generin de nous.
Tenim tots els brots controlats, identificats i controlats. I això és important. I és una bona notícia. La mala notícia és que hi ha transmissió comunitària. Llavors, els brots que ens poden engegar cadenes els tenim identificats i estem treballant, com molt bé els vam dir ahir, estem treballant amb els serveis de pressió de riscos laborals de les empreses per tal de que extremin les mesures a dins de l'empresa.
Al conjunt de la demarcació de Lleida s'han detectat un total de 83 casos nous en les darreres hores, 74 dels quals a la comarca del Segrià. Això deixa la xifra total de contagis a la plana de Lleida en 4.041, dels quals més de la meitat, 2.615, corresponen al Segrià. A més, també s'ha registrat una nova mort, però aquesta se situaria fora del territori confinat.
Crònica d'UAU, Lleida Ràdio. Gràcies, Míriam. Encara al Segrià, des de Comissions Obreres, denuncien que els Mossos d'Esquadra, que estan treballant els controls d'entrada i sortida de la comarca, ho fan sense mesures de seguretat, si més no, sense les mesures de seguretat necessàries. Ho ha explicat a la xarxa el responsable del sindicat a la policia catalana, Roberto García. Seguia l'entrevista al nostre company David Fleta. David, bon dia, què ens en destaques?
Els controls a les entrades i sortides del Segrià es duen a terme agents dels Mossos d'Esquadra. Des del cos policial denuncien la manca de mesures de protecció dels efectius expressats a aquesta zona amb motiu del nou procés de confinament. Sentim Roberto García, sector de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres de Catalunya.
Quan ens van trucar per anar a confinar a la comarca de Lleida, del Segrià, arriba allà, els patrulles, els agents que van arribar allà, es van trobar que només els van donar un mapa amb un punt marcat, que és el que havien de tancar, un entrepà i una ampolla d'aigua. No tenien preparat cap tipus de logística per protegir-se o per evitar propagar el virus, que és la nostra feina i ho necessitem per poder portar-la amb total seguretat.
Els agents es queixen de caos, organització i falta de material. Els policies han hagut de portar material propi, assegura Roberto García, qui remarca que el fet de provenir de diferents punts de Catalunya pot provocar que els mateixos policies vagin propagant el virus quan tornin al seu lloc de residència.
Gràcies, David. I un darrer apunt de l'afectació del confinament del Segrià, que es notarà també fora dels seus límits. A Mont-roig del Camp, per exemple, preveuen una afectació econòmica per la pèrdua de molts turistes lleidatans que escullen Miami Platja com a destinació d'estiu. Els companys de BXC Ràdio entenen les dades. Eric Rosique, bon dia. I quines són? Explica'ns-ho, sisplau.
Bon dia. Una de les qüestions que preocupaven aquest estiu a la Costa Daurada era la temporada turística d'enguany i, sens dubte, després del confinament per Setmana Santa, l'estiu era una època crucial a Mont-roig del Camp. El confinament del Segrià ha provocat un cisma directe pel turisme de proximitat, sobretot procedent de lleidatans amb segones residències a llocs com a Miami Platja. Yolanda Pérez, regidora de Turisme i Impuls Econòmic de Mont-roig del Camp, va explicar als micròfons de la plaça al programa de Baix Camp Ràdio l'afectació que comporta el confinament del Segrià pel terme municipal de Miami Platja. L'escoltem.
Sí, nosaltres ho notarem, perquè aquí hi ha sobretot molta segona residència, més que turistes, i aquí hi ha molta gent de Lleida que té la seva segona casa, o sigui, la seva casa de vacances. I bueno, doncs es nota perquè són dels que venen pràcticament cada cap de setmana, durant gran part de l'any i sobretot per fer les seves vacances.
Un confinament a la comarca del Segrià, sine die, però que es preveu de 15 dies com a mínim i amb afectació directes a la Costa Daurada amb l'entrada de la nova normalitat.
Crònica de BXC Ràdio. Gràcies, Eric. Mentrestant, aquesta tarda comença el Parlament. El debat sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. El govern ha preparat un pla de contingència de 96 milions d'euros en revisió d'una possible segona onada de Covid-19. Es contractaran més de 2.000 professionals i es reservaran 2.800 places per a casos positius. Però aquest matí ja hi havia activitat a la Cambra Catalana, on ha quedat constituïda la comissió que ha d'investigar precisament què va passar a les residències durant la crisi sanitària. En està el cas el nostre company Jordi Casino. Jordi, et passem el relleu. Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs sí, la sessió constitutiva d'aquesta comissió d'investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran ha començat a 3:15 i ha durat a poc més de 10 minuts, molt protocolari. Ha servit per ratificar, això sí, el president proposat pel seu grup parlamentari de la CUP i que serà Vidal Aragonés. El diputat ha estat molt clar a l'hora de dibuixar l'objectiu de la comissió que presidirà.
Si ens hem plantejat el conjunt de grups i subgrups d'aquest Parlament la constitució d'aquesta comissió de gestió de les residències de gent gran durant la crisi de la Covid, és, sobretot, que no volem que mai més es torni a repetir una situació com l'hem viscuda entre març del 2020 i maig del 2020. Vida i vida digna. És això el que ens correspondria fer en aquest Parlament. Treballar per la vida i treballar per la vida digna.
Gairebé a la mateixa hora, a la 1:00 PM, s'ha fet la sessió constitutiva d'una altra comissió, la de l'estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques a Catalunya, i que en aquest cas presidirà Eva Granados del grup del PSC Units.
Gràcies, Jordi. I encara en clau política, obríem amb el Consell Executiu, però com cada dimarts també hi havia l'agenda reunió del Consell de Ministres. Avui, amb la pròrroga de les mesures del decret d'escut social, el que es va aprovar en plena pandèmia per garantir lloguers i subministraments, s'allarga fins a finals de setembre. I atenció a una altra decisió que ha estat declarar el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, el de Montmeló, com a esdeveniment d'interès públic. David Navarro, bon dia. Tu estaves seguint, de fet estàs seguint aquesta roda de premsa posterior a la reunió. Què més ens hi pots afegir?
Bon dia, el vicepresident Pablo Iglesias està l'encarregat d'explicar les principals mesures aprovades per mantenir l'anomenat escut social. L'objectiu és garantir els drets bàsics dels ciutadans, com el de l'habitatge.
La moratoria hipotecària sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos, actividades económicas y viviendas destinadas al alquiler, que se ha concedido a fecha de 30 de junio a más de 200.000 personas, el 83% de las solicitudes, se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de 3 meses.
Pel que fa als habitatges de lloguer, fins al 30 de setembre es podrà demanar la pròrroga de 6 mesos dels contractes. També s'allarga fins a aquella data la possibilitat de demanar una moratòria de lloguer quan el propietari és un gran tenidor. Quan als serveis bàsics s'allarga fins al 30 de setembre la possibilitat de demanar el bono social i també es garanteix als subministres d'aigua i energia. I com deies, també s'ha aprovat aquest Consell de Ministres la declaració d'interès públic pel Gran Premi d'Espanya Fórmula 1, és a dir, pel Gran Premi de Montmeló, el que podrà garantir més ajuts per poder mantenir aquest premi a Barcelona. I en aquests moments és la portaveu del govern, María Jesús Montero, qui respon a les preguntes dels periodistes.
Buenas tardes a los cuatro. Tenía dos cuestiones. La primera iría dirigida bien a la portavoz o bien al vicepresidente segundo.
Doncs és la pregunta en directe que li estem fent a María Jesús Montero, que està oferint aquesta roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Gràcies, David. Tornarem a connectar amb tu més endavant. Ara, de moment, canviem de qüestió i parlem d'aquest tret de sortida de la selectivitat que ha començat aquest matí amb la prova de castellà. Gairebé 40.000 estudiants estaran examinats fins divendres. La d'enguany és la convocatòria més concorreguda de la història i també la més atípica. S'han habilitat més espais per poder garantir les distàncies de seguretat i també per evitar desplaçaments. També s'han extremat les mesures higièniques. Els joves han de portar la mascareta per accedir o sortir de cada centre, però se la poden treure durant l'examen. Vegem com ha anat aquest matí a Olot. Connectem en directe amb els companys d'Olot Televisió. Judit Lechón, bon dia, què ens expliques?
Bon dia. Doncs mira, com molt bé comentaves, un any molt atípic pel que fa a les proves d'accés a la universitat. De fet, aquest any a la Garrotxa s'han habilitat dos centres per poder gaudir les distàncies de seguretat. Tenim a l'Institut La Garrotxa i a l'Institut Bosch de la Coma d'Olot, on també hi han accedit els alumnes del Ripollès. En total, en tota la comarca, són uns 240 estudiants els que aquests dies fins divendres s'estaran examinant d'aquestes proves d'accés a la universitat. De fet, nosaltres hi hem estat aquest matí i us deixem amb alguns dels talls d'aquests estudiants per conèixer les primeres impressions d'aquests primers exàmens de l'ESPAU 2020.
I és el punt clau. Ara, si tens confiança, ja els següents aniran millor, segurament.
Bueno, m'he defensat prou bé, jo crec.
Crec que les expectatives estaven molt altes i quan un cop estàs dintre l'examen i tal, pues millor. Relativament fàcil.
Prou bé, en realitat. No, et diuen que és molt difícil i en realitat, si vas tranquil, no és tan complicat.
Doncs eren les veus d'aquests estudiants que s'han examinat avui, han començat a examinar-se d'aquesta selectivitat tan atípica que s'està fent aquest any, que durarà fins divendres. Passant 2 minuts d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Procicat pot aprovar les properes hores l'ampliació de l'obligació de dur mascareta a l'espai públic, fins i tot quan hi hagi la distància de seguretat.
És una proposta que aquest matí ha llançat a RAC1 la consellera de Salut. Alba Vergés preveu algunes excepcions, poques, com la pràctica de l'esport, i adverteix que hi haurà multes per qui no compleixi.
Mentrestant, Salut també informa de 267 nous casos de Covid-19 les últimes hores, també 4 morts.
Dels nous contagis, 74 són del Segrià, on el govern català admet que hi ha transmissió comunitària. Hi ha 2 casos a Casals d'Estiu.
I Comissions Obreres denuncia que els Mossos que controlen els accessos del Segrià treballen sense mesures de protecció, si més no sense les adequades.
Ho ha explicat a la xarxa el responsable del sindicat de la policia catalana, Roberto García, diu que els hi han enviat literalment amb un entrepà i un mapa.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i el del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Deltebre amb una nova unitat de la policia local que ha presentat l'Ajuntament per reforçar el nucli turístic de Riumar aquest estiu. Els agents garantiran que s'hi compleixen les mesures de seguretat per evitar la propagació de nous casos de coronavirus. Des de Ràdio Delta ens ho explica Leonor Bartomeu. Leonor, bon dia, quan vulguis.
El nou escamot policial destinat íntegrament al nucli turístic de Riumar està format per 5 agents i a les tasques habituals de vigilància s'afegeix enguany el control de les mesures de seguretat per a evitar la propagació de la pandèmia de la Covid-19. Francisco Castro és el tinent d'alcaldia de Deltebre Territori i regidor de Governació.
Llavors hi haurà un control de platges perquè la gent a les platges guardin les distàncies, se farà un control dels locals comercials, se farà control d'activitats, se farà control a les terrasses.
Per a una major accessibilitat a les platges i per a apropar els cossos de seguretat a la ciutadania, la patrulla es desplaçarà en bicicleta. A més, la policia desplaçarà un agent al Consell de Riumar per tal de facilitar la tramitació de denúncies i queixes per part dels visitants.
Gràcies, Leonor. Des de Ràdio Delta, més coses. Anem fins al Parc Natural de Cap de Creus, on s'ha detectat una de les espècies més nocives d'algues invasores del Mediterrani. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, quines mesures s'han pres?
Bon dia. El Parc Natural del Cap de Creus vol evitar l'expansió de l'alga caulerpa cilindraquea, una de les algues invasores més nocives del Mediterrani. El parc, amb l'ajuda dels agents rurals, ha detectat la presència d'aquesta alga a la zona de la Mar d'Amunt, en una zona poc profunda on s'hi troba la Poseidònia. En els darrers anys, aquesta alga tan nociva també s'ha localitzat a Roses i al sud de França. Per tal d'evitar la seva propagació, des del Parc Natural del Cap de Creus s'ha regulat la pesca i el fondeig en una àrea d'uns 500 metres quadrats de la Cala Gallardera, on s'ha detectat aquesta alga nociva. L'objectiu d'aquest operatiu és evitar la propagació, per això s'ha marcat a l'espai regulat amb unes boies per tal de senyalitzar l'entorn de l'àrea afectada i així evitar-ne al màxim l'activitat humana. Aquesta alga és perillosa perquè envaeix els ecosistemes, ja que creix a les roques, a la Poseidònia i a les Gorgònies, cobrint i aniquilant les espècies que hi viuen i modificant-ne les condicions físiques i químiques del medi. Per tal de millorar la detecció d'aquesta alga, el Parc Natural ha habilitat un telèfon i un mail per informar de la seva presència.
Crònica de Ràdio Vilafant, gràcies Mercè. I encara en clau animal, parlem de porcs senglars i cabirols que s'han convertit en un veritable mal de cap per als pagesos de les vinyes d'Arenys de Mar. Els propietaris de la fruiteria Soc Pagès d'Arenys denuncien pèrdues més que significatives. Ràdio Arenys, Emma Roig, teniu xifres? Bon dia.
Rosa Maria Pruna, encarregada de la fruiteria Soc Pagès d'Arenys de Mar, afirma que els porcs senglars viuen al voltant de la seva vinya i que no troben la manera de fer-los fora. Segons ha dit, ha calculat que s'hi acosten dues famílies integrades per una trentena d'exemplars que mengen la collita o la destrossen. La fruiteria ha fet públic a les xarxes socials que dels 4.000 quilos de maduixes que tenien previst collir, només en van poder recol·lectar 1.000.
Estan vivint allà dia i nit, i ho hem provat tot, però és que no hi ha manera de fer-los fora. Ho hem provat amb repel·lents, amb olors, amb música de nit. Mengen, i més que mengen molt. No mengen, destrossen.
Pruna diu que és una situació complicada pel lloc on està situada la vinya, ja que es troba entre Arenys de Mar i Arenys Amunt, i creu que de la mateixa manera que hi ha control amb altres espècies d'animals, també n'hi hauria d'haver amb els porcs senglars i els cabirols. De fet, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha anunciat que té prevista una trobada amb el consistori veí d'Arenys Amunt per parlar d'aquesta qüestió.
I tot seguit obrim Crònica Cultural, ho fem a Barcelona, amb un bonus cultura que l'Ajuntament activa per ajudar el sector a la ciutat. Es posa a la venda el dia 13. Costarà 30 euros, però permetrà gastar-ne 40 en equipaments culturals de la ciutat. Es podrà fer servir a llibreries o per comprar entrades fins a finals de 2020. Més detalls amb la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, quan vulguis, bon dia.
Bon dia. Serà una compra online de prepagament i accessible també per a les persones que viuen fora de la capital catalana i que vulguin gaudir d'espectacles de teatre, música, comprar llibres o entrades de cinema a tot Barcelona. Els bons culturals, que tenen una despesa de gestió d'un euro, s'hauran de fer servir, això sí, en un mateix establiment fins al 31 de desembre i es podran utilitzar en família o en grups. Pel tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, l'objectiu és incentivar l'activitat cultural i el consum.
L'Ajuntament de Barcelona se'n fa càrrec directament de 10, és a dir, pagues 30 i tens un bonus de 40. La diferència és el que aporta aquest fons extraordinari de suport a les indústries creatives i culturals i que fa més accessible la cultura per la ciutadania, i invertirem un total de 2 milions d'euros que té un efecte multiplicador de fins a 8 milions d'euros.
Els primers 50.000 bonus culturals es posaran a la venda en línia el 13 de juliol i la segona tongada amb 150.000 bonus més, disponible al setembre. Tot a bonuscultura.com/Barcelona.
Gràcies, Montse. Tot seguit, els esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré per repassar-los. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha concedit entrevistes aquest matí a diferents emissores de ràdio en què ha explicat que es mostra convençut que Messi seguirà el Barça, ha donat recolzament a Quique Setién i diu que compta amb ell per a la propera temporada i que és possible que no hi hagi públic al Camp Nou fins al mes de febrer. També ha apuntat Bartomeu que el Barça treballa per poder jugar la tornada dels vuitens de final de la Champions davant el Nàpols a l'estadi del Camp Nou. Per cert, que demà Barça i Espanyol s'enfronten en un derbi a 4 jornades pel final de la temporada. El club blanc i blau ha declinat la invitació blaugrana de fer la tradicional fotografia d'entrenadors al·legant problemes d'agenda. El tècnic del Barça, Quique Setién, assegura que no serà responsabilitat del Barça si el marcador del partit envia l'Espanyol a segona.
Bueno, yo creo que no es el Barcelona en caso de que gane el que va a mandar a segunda división al Español. Esto es un proceso de mucho tiempo. Esto es verdad que ahora se dan las circunstancias como están, que puede, en caso de derrota o de empate, puede descender de categoría, pero no sería en ningún caso el Barcelona el que da la puntilla. Yo creo que es, bueno, la puntilla igual sí, pero vamos, esto es una consecuencia de seguramente de un proceso durante todo el año.
I en ciclisme, la Volcat anuncia data i seu. Serà al Massís de les Gavarres els dies 12 i 13 de setembre. Des de Televisió Costa Brava ens informa Xavier Martí. Bon dia.
Bon dia. La Volcat arriba un any més a Calonge i Sant Antoni amb un recorregut de 124 quilòmetres que tindrà lloc els propers 12 i 13 de setembre per atraure milers de ciclistes. Fins ara hi ha uns 500 inscrits entre corredors de diferents nivells. Albert Balcells, director de la Volcat Costa Brava.
Tant per esportistes d'un nivell alt com esportistes d'un nivell més popular, però que en el fons doncs, tenen la suficient preparació com per fer una etapa de 64 quilòmetres el dissabte i una etapa de 60 quilòmetres el diumenge.
Un dels punts més interessants és el Puig d'Arques, amb un desnivell pronunciat. El desafiament començarà amb una jornada de 64 quilòmetres amb les ascensions més pronunciades de la prova, mentre que l'endemà es tancarà la competició amb 60 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell.
I el torneig d'històrics del futbol català no es podrà celebrar aquest any. El Martinenc ha anunciat que la pròxima edició del torneig, la 35a, es disputarà finalment l'estiu del 2021. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:15. Nosaltres fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
La banda municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar més bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
¿Sabías que...?
La quarantena per la peste a Londres va ajudar a Newton en els seus descobriments. Newton tenia poc més de 20 anys quan la gran plaga de Londres va assolar la ciutat. Només era un altre estudiant universitari a la Trinity College de Cambridge i passarien uns altres 200 anys abans de que els científics descobrissin el bacteri que causava la pesta. Però fins i tot sense saber exactament per què, la gent practicava algunes de les mateixes coses que fem per evitar les malalties. Per procurar el distanciament social, Cambridge va enviar els estudiants a casa per continuar els seus estudis. Per a Newton, això significava anar a Hulstrop Manor, la finca familiar a uns quilòmetres al nord-est de Cambridge. Va adquirir llavors alguns prismes i va experimentar a la seva habitació, arribant fins i tot a fer un forat en les persianes perquè només hi passés un petit raig de llum. De tot això en van sortir les seves teories sobre l'òptica. Va ser un dels avantatges de tenir temps per meditar i experimentar amb comoditat i sense unes classes estructurades.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Creiem que fent obligatori l'ús de la mascareta garantirem que s'usi com s'ha d'usar, i això és així, i per tant garantirem aquesta barrera a la transmissió del virus.
És la portaveu del govern, Meritxell Budó, anunciant el debat que es farà demà al migdia al Procicat per estudiar l'ampliació de l'obligació de dur mascareta a l'espai públic, fins i tot quan sí que sigui possible mantenir el metre i mig de distància de seguretat. Una proposta que aquest matí ha llançat a recu la consellera Alba Vergés, que és qui l'ha portat al Consell Executiu. Vergés preveu algunes excepcions, poques, com la pràctica de l'esport, i adverteix que hi haurà multes per qui no compleixi. És dimarts 7 de juliol de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com ara els 267 nous casos de Covid-19 que s'han detectat a Catalunya les últimes hores. També hi ha hagut 4 morts, Anna Ruiz.
Dels nous contagis, 74 són del Segrià, on el govern admet que hi ha transmissió comunitària. Hi ha 2 casos a Casals d'Estiu.
Comissions Obreres denuncia que els Mossos que controlen els accessos del Segrià treballen sense les mesures de protecció adequades.
Ho ha explicat a la xarxa el responsable del sindicat de la policia catalana, Roberto García, diu que els hi han enviat literalment amb un entrepà i un mapa.
Gairebé 40.000 estudiants han començat aquest matí la selectivitat amb l'examen de castellà.
La d'enguany és la convocatòria més concorreguda de la història i també la més atípica. Els joves han de portar mascareta per accedir o sortir dels centres, però se la poden treure per fer l'examen.
I Barcelona activa un bonus cultura per ajudar el sector a la ciutat. Es posa a la venda el dia 13.
Costarà 30 euros, però permetrà gastar-ne 40 en equipaments culturals de la ciutat. Es podrà fer servir a llibreries o per comprar entrades fins a finals del 2020.
I en esports, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, està convençut que Messi seguirà al club.
Aquest matí ha concedit 2 entrevistes radiofòniques on ha fet costat a l'entrenador Quique Setién. Diu que compta amb ell per a la propera temporada. També apunta que pot ser que el Camp Nou no tingui públic fins al mes de febrer.
I fem un cop d'ull també a una altra informació que és important, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya amb la nostra companya Estel Figueres. Estel, què ens expliques? Molt bon dia.
Hola, aquest dimarts continua amb intervals de núvols a les comarques de Barcelona, també al sud de Girona, núvols que esperem que al llarg de la tarda quedin més restringits a punts de muntanya i també del Pirineu i Prepirineu. Amb tot, com a molt de seran alguns ruixats en aquesta serra transversal, també punts al Pirineu i al Prepirineu, ruixats que seran en general d'intensitat feble. El que s'ha destacat, però, avui és aquesta baixada de la temperatura. Més de 4 graus en moltes localitats ha baixat aquesta temperatura al centre del dia i esperem que es mantingui aquesta tendència al llarg de la tarda, amb màximes que com a molt arribaran fins als 33 graus a Ponent o ja han arribat fins als 30 graus al Vendrell. Per tant, com dèiem, avui un ambient més fresc i de cara a demà sembla que arriba una pertorbació que podria fer arribar al final de la jornada més núvols i algunes precipitacions a l'extrem sud. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. En prenem bona nota. El control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, l'ampliació de l'obligació de dur mascareta a l'espai públic, que les properes hores es debatrà en el marc del Procicat. Serà demà a les 12 del migdia. Salut vol que sigui sempre a portar mascareta, fins i tot quan es pugui garantir el metre i mig de distància de seguretat. Avui la consellera Vergés ho ha comunicat al govern i ara ho portarà a la reunió del Procicat, que és l'organisme competent en la gestió de la desescalada. Hi haurà algunes excepcions, poques, com la pràctica de l'esport, i està previst multar aquells qui incompleixin la mesura. Fem una primera connexió amb la nostra companya Mont Carvajal, que és qui ha seguit la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Mont, què s'hi ha dit? Bon dia.
Bon dia, Anna. El Procicat es pronunciarà les properes hores sobre l'obligatorietat de donar mascareta en espais públics i privats, encara que s'hi pugui mantenir la distància interpersonal. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ho ha donat per fet i ha assegurat que serà la millor barrera per evitar la propagació del virus, ja que, diu, hi ha cert relaxament dels hàbits de les precaucions sanitàries.
L'obligatorietat de l'ús de la mascareta reforçarà l'ús de la mateixa i, per tant, doncs, creiem que serà una mesura molt més efectiva. En aquests moments també és cert que, i tots ho podem compartir i tots ho hem vist, doncs, que hi ha certes actituds de relaxament. En cap cas dic que siguin actituds generalitzades, però sí que són actituds que es veuen i, per tant, doncs, reforçant aquesta obligatorietat, doncs, evitarem també aquestes situacions o actituds més relaxades, doncs, en aquest sentit.
Budó no descarta el confinament domiciliari al Segrià si fes falta i ha dit que el Departament de Salut està replantejant el mètode de seguiment dels contactes dels casos positius per fer-lo més extensiu, un seguiment, per cert, que encara fa Ferrovial perquè té el contracte vigent. Budó ha dit que el confinament perimetral del Segrià no es va fer tard, sinó quan els experts sanitaris ho van aconsellar i s'ha referit a les crítiques en aquest sentit de Fernando Simón, recomana al govern central menys frivolitats i més corresponsabilitat.
Gràcies, Mont. Deixem la profilaxi i parlem de dades. Salut ha notificat aquest migdia 267 nous casos de Covid-19, també 4 nous morts. Dels nous contagis, 74 són del Segrià, on el govern admet que hi ha transmissió comunitària. Avisa que els casos aniran a més els propers dies i demana extremar les precaucions per evitar haver d'endurir el confinament, que ara és perimetral. Hi ha casos, sobretot, a empreses agroalimentàries, però també a residències o dos a casals d'estiu. Connectem amb els companys d'UAUlla i de ràdio per conèixer l'última hora al Segrià. Míriam García, bon dia, què ens expliques?
La gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Ferreny, ha explicat en declaracions a TV3 que estan amatents davant aquests possibles nous brots en activitats d'estiu. Concretament apunta que hi hauria dues d'aquestes activitats on s'hauria donat algun positiu asimptomàtic. Amb tot, la gerent de la Regió Sanitària assegura que els brots al Segrià estan controlats i el que cal fer, diu, és incidir en les mesures de seguretat perquè aquests no generin de nous.
Tenim tots els brots controlats, identificats i controlats. I això és important. I és una bona notícia. La mala notícia és que hi ha transmissió comunitària. Llavors, els brots que ens poden engegar cadenes els tenim identificats i estem treballant, com molt bé els vam dir ahir, estem treballant amb els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses per tal de que extremin les mesures a dins de l'empresa.
Al conjunt de la demarcació de Lleida s'han detectat un total de 83 casos nous en les darreres hores, 74 dels quals a la comarca del Segrià. Això deixa la xifra total de contagis a la plana de Lleida en 4.041, dels quals més de la meitat, 2.615, corresponen al Segrià. A més, també s'ha registrat una nova mort, però aquesta se situaria fora del territori confinat.
Crònica d'UAUlla i de Ràdio, gràcies, Míriam. Encara al Segrià, des de Comissions Obreres, ho recollíem a titulars, denuncien que els Mossos d'Esquadra, que estan treballant els controls d'entrada i sortida, ho fan sense les mesures de seguretat necessàries. Ho ha explicat a la xarxa el responsable del sindicat a la policia catalana, Roberto García. Seguia l'entrevista el nostre company David Fleta. David, bon dia, què ens en destaques?
Els controls a les entrades i sortides del Segrià es duen a terme agents dels Mossos d'Esquadra. Des del cos policial denuncien la manca de mesures de protecció dels efectius expressats a aquesta zona amb motiu del nou procés de confinament. Sentim Roberto García, sector de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres de Catalunya.
Quan ens van trucar per anar a confinar a la comarca de Lleida, del Segrià, en arribar allà, els patrulles, els agents que van arribar allà, es van trobar que només els van donar un mapa amb un punt marcat, que és el que havien de tancar, un entrepà i una ampolla d'aigua. No teníem preparat cap tipus de logística per protegir-se o per evitar propagar el virus, que és la nostra feina i ho necessitem per poder portar-la amb total seguretat.
Els agents es queixen de caos, organització i falta de material. Els policies han hagut de portar material propi, assegura Roberto García, qui remarca que el fet de provenir de diferents punts de Catalunya pot provocar que els mateixos policies vagin propagant el virus quan tornin al seu lloc de residència.
Gràcies, David. I atenció, perquè hem de donar pas als companys de M1 FM. Hem de connectar amb el Segrià. Us dèiem abans que el govern investiga dos casos a casals d'estiu. Doncs bé, el nostre company Pere Gilar els ha localitzat. Són a Tàrrega i Albesa. Pere, què més ens pots explicar? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs efectivament, és així. Una a Tàrrega i l'altra a Albesa. El d'aquesta segona població, recordem-ho, de la Noguera, en un casal d'estiu que es va clausurar aquest diumenge després que l'AMPA de l'escola d'Albesa i l'empresa externa que ho organitzaven van confirmar el positiu i van avisar l'Ajuntament que prengués les mesures necessàries. Entre tots van acordar suspendre almenys durant 14 dies aquest casal, aquestes activitats que celebraven en aquest municipi, i la mateixa monitora que va donar positiu era contacte d'un altre contacte que havia donat positiu, tampoc es troba bé en aquest cas i tampoc ha desenvolupat cap mena de símptomes. Tampoc ho han fet cap dels participants que han estat aquesta setmana passada en aquest casal d'estiu i, per tant, s'espera que si durant 14 dies no ningú desenvolupi cap símptoma, doncs es pugui reprendre aquesta activitat.
Gràcies, Pere. Bona feina des de M1 FM per aquesta informació d'última hora, aquests dos brots que ens han estat ocupant durant tot el matí a dos casals d'estiu i que són, com ens explicaven des d'Imunt, a Tàrrega i a Albesa. Mentrestant, aquesta tarda comença el Parlament el debat sobre la gestió de les residències durant la pandèmia. El govern ha preparat un pla de contingència de 96 milions d'euros en previsió d'una possible segona onada de Covid-19. Es contractaran més de 2.000 professionals i es reservaran 2.800 places per casos de positius. Però aquest matí ja hi havia activitat a la Cambra Catalana, on ha quedat constituïda la comissió que ha d'investigar precisament què va passar a les residències durant la crisi sanitària. N'està el cas el nostre company Jordi Casino. Jordi, et passem el relleu. Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs sí, sessió constitutiva d'aquesta comissió d'investigació sobre la gestió de les residències per gent gran a Catalunya, que ha començat a 3/4 d'una estat protocolari, ha durat només 10 minuts, ha servit per ratificar el president proposat pel subgrup parlamentari de la CUP i que serà Vidal Aragonès. El diputat ha estat molt clar en el seu discurs a l'hora de dibuixar l'objectiu de la comissió.
Si ens hem plantejat el conjunt de grups i subgrups d'aquest Parlament, la constitució d'aquesta comissió de gestió de les residències de gent gran durant la crisi de la Covid, és sobretot perquè no volem que mai més es torni a repetir una situació com la que hem viscut entre març del 2020 i maig del 2020. Vida i vida digna. És això el que ens correspondria fer en aquest Parlament. Treballar per la vida i treballar per la vida digna.
La vicepresidència de la comissió serà per Esquerra i la secretaria per Ciutadans. Gairebé la mateixa hora, a la una del migdia, s'ha fet la sessió constitutiva d'una altra comissió important, la de l'estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques a Catalunya, i que presidirà en aquest cas Eva Granados, del grup del PSC Units per Avançar.
Gràcies, Jordi. Encara en clau política, obríem amb el Consell Executiu, però com cada dimarts, doncs, també hi havia l'agenda la reunió del Consell de Ministres. Avui, amb la pròrroga de les mesures del decret d'escut social, que es van aprovar en plena pandèmia per garantir lloguers i subministraments, s'allarguen fins a finals de setembre, i també amb una altra decisió que ha estat declarar el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, el de Montmeló, com a esdeveniment d'interès públic. David Navarro, bon dia. Tu estàs seguint aquesta roda de premsa posterior a aquest Consell de Ministres. Què més ens pots afegir?
Bon dia, doncs que ha estat el vicepresident Pablo Iglesias qui ha explicat les principals mesures aprovades per mantenir l'anomenat escut social. L'objectiu, deia, és garantir els drets bàsics dels ciutadans com el de l'habitatge. Pel que fa als habitatges de lloguer, fins al 30 de setembre es podrà demanar la pròrroga de 6 mesos dels contractes. També s'allarga fins a aquella data la possibilitat de demanar una moratòria de lloguer quan el propietari és un gran tenidor. A més, també s'allarga la moratòria de les hipoteques. A més, quan els serveis bàsics s'allarga fins al 30 de setembre, la possibilitat de demanar el bono social i també es garanteixen els subministres d'aigua i energia. I com deies, també el Consell de Ministres ha aprovat la declaració del Gran Premi d'Espanya Fórmula 1, el de Montmeló, d'interès públic. Una declaració que pot ajudar a la supervivència d'aquest Gran Premi a Barcelona.
Gràcies, David. I canviem de qüestió. Hem de parlar del tret de sortida de la selectivitat que ha començat aquest matí amb la prova de castellà. Gairebé 40.000 estudiants s'estaran examinant fins divendres. La d'enguany és la convocatòria més concorreguda de la història i també la més atípica. S'han habilitat espais per poder garantir les distàncies de seguretat i evitar desplaçaments. També s'han extremat les mesures higièniques. Els joves han de portar mascareta per accedir o sortir de cada centre, però se la poden treure per fer l'examen. Vegem com ha anat aquest matí a Badalona. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han anat a comprovar com estava tot en un institut que enguany s'ha habilitat per fer aquesta prova. Núria Rodríguez, bon dia. Què hi heu trobat?
La selectivitat d'enguany, que arriba més tard i amb més alumnes que mai, prop de 40.000, ha donat el tret de sortida amb la prova de castellà. Abans d'entrar en matèria, però, els estudiants han rebut instruccions de com accedir a les aules. A cada estança hi ha 12 alumnes. S'han de rentar les mans abans de cada test i no es poden treure la mascareta si hi ha interacció amb altres persones.
Se'ls ha explicat, doncs, que pels passadissos havien de portar la mascareta, que a classe, quan començaven l'examen, se la podien treure.
De moment, les primeres sensacions han estat bones. La Farillo de Tormes, Luces de Bohemia i Un monstruo viene a verme han centrat algunes de les preguntes. Els alumnes temen que enguany la nota de tall pugi.
Hi havia, pues, com una sensació així, que estaves molt nerviós, sobretot durant l'última setmana.
L'únic que ha canviat és la pregunta de les lectures, que hi havia tres preguntes i només hauríem d'escollir dues.
En aquesta situació, alguns exàmens, si són molt més assequibles, la nota independentment acabarà pujant, jo crec.
Aquest 2020 les vacances d'estiu arribaran més tard que mai per a uns alumnes que han vist com la selectivitat es retardava un mes.
Gràcies, Núria, des de Ràdio Ciutat de Badalona. De seguida anirem a titulars, però abans volem treure el CAP a Abrera, on el servei de pediatria s'habilitarà en un espai independent del CAP per blindar l'atenció als infants, per protegir-los de casos de coronavirus que puguin arribar. Ens ho expliquen des de Ràdio Abrera. Anabel Gómez, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Gràcies a aquesta sessió, fruit de la feina intensa per part de l'alcaldia i la regidoria de salut del consistori abrerenc, s'assegura l'accessibilitat de tota la població abrerenca al servei. La mesura respon a la necessitat de mantenir al CAP les mesures higienic-sanitàries que la nova realitat imposa alhora que es preserva la salut dels infants, evitant qualsevol contacte amb pacients amb sintomatologia compatible amb la Covid-19. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro.
Nosaltres, de la responsabilitat i la seguretat dels treballadors i treballadores i dels veïns i veïnes, el que s'ha fet és segregar el servei de pediatria per tal que aquest servei es doni d'una forma segura a la nostra ciutadania i per això havia de ser en un local extern del nostre ambulatori.
Des de l'inici de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària per tal que aquest pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes del municipi.
Gràcies, Anabel, des de Ràdio Abrera. Passen gairebé 2 minuts del punt de 3:15. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Procicat pot aprovar les properes hores l'ampliació de l'obligació de dur mascareta a l'espai públic, fins i tot quan hi hagi distància de seguretat.
És una proposta que aquest matí ha llançat a RAC1 la consellera de Salut. Alba Vergés preveu algunes excepcions poques, com la pràctica de l'esport, i adverteix que hi haurà multes per qui no compleixi.
Mentrestant, Salut també informa de 267 nous casos de Covid-19 les últimes hores, també 4 morts.
Dels nous contagis, 74 són del Segrià, on el govern admet que hi ha transmissió comunitària. Hi ha 2 casos a Casals d'Estiu.
I gairebé 40.000 estudiants han començat aquest matí la selectivitat amb l'examen de castellà.
La d'enguany és la convocatòria més concorreguda de la història, també la més atípica. Els joves han de portar mascareta per accedir o sortir dels centres, però se la poden treure per fer l'examen.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb una iniciativa de la Creu Roja de Palamós que ajudarà a pagar l'escolarització d'infants vulnerables. Volen posar un granet de sorra després de comprovar la paràlisi de programes que ha anat en paral·lel a la crisi sanitària. Ràdio Palamós, Carles Ribas, bon dia. Dóna'ns amb més detalls, si us plau.
Bon dia. Creu Roja de Palamós ha posat en marxa un any més el projecte d'ajudes per fer front a les despeses d'escolarització. Aquest suport és pel curs 2020-2021 i està adreçat a alumnes matriculats als centres educatius del municipi des de P3 fins a quart d'ESO, amb l'objectiu d'ajudar les famílies en situació econòmica i social vulnerable, afavorint l'accés dels seus fills a una educació en igualtat de condicions. Albert Matavera és el coordinador de Creu Roja Palamós.
Precisament avui es comença doncs el procés de recepció de tota la documentació que cal que portin les persones que vulguin ser beneficiàries d'aquestes ajudes en relació a les beques de material escolar pel curs vinent.
Les persones interessades en el programa d'ajudes a l'escolarització d'infants s'han adreçat a les oficines de Creu Roja Palamós al carrer de la Mercè fins al dia 17 de juliol.
Gràcies, Carles, des de Ràdio Palamós. I aquest dimarts destaquem una altra iniciativa, aquesta a Sant Feliu de Guíxols, on s'ha donat el tret de sortida a una campanya per generar economia circular. Més informació en connexió amb Televisió Costa Brava. Xavier Martí, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants, han engegat la campanya Gaudeix Guíxols, amb la que es pretén generar una economia circular per valor de més de 500.000 euros. A cada botiga, bar o restaurant o servei de la ciutat on es faci una compra igual o superior a 20 euros es segellarà una de les caselles. Un cop completades les 10, s'ha de portar el passaport a l'oficina de turisme, on se'l canviarà per un val de 10 euros per reinvertir en béns o serveis de la ciutat. Núria Cucharero, regidora de Turisme.
La idea doncs és que la gent compri a Sant Feliu, en el comerç de proximitat, que ho faci doncs, les seves despeses en empreses i serveis doncs, que estan ubicades a Sant Feliu, i així doncs, creem aquesta economia circular que fa doncs, que tots aquests diners reverteixin en la mateixa ciutat.
Els establiments que participen en aquesta iniciativa estan identificats amb un enganxin a la porta que aquests dies estan repartint des de l'àrea de comerç i turisme. La clientela pot omplir tants passaports com vulgui.
Obrim tot seguit Crònica Cultural, ho fem a Barcelona, amb aquest bonus cultura que l'Ajuntament activarà per ajudar el sector a la ciutat. Es posa a la venda el dia 13. Costarà 30 euros, però permetrà gastar-ne 40 en equipaments culturals de la ciutat. Es podrà fer servir a llibreries o per comprar entrades fins a finals de 2020. Més detalls amb la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, quan vulguis, bon dia.
Bon dia. Una compra online de prepagament i accessible també per a les persones que viuen fora de la capital catalana i que vulguin gaudir d'espectacles de teatre, música, comprar llibres o entrades de cinema a tot Barcelona. El bonus cultura té una despesa de gestió d'un euro. S'ha de fer servir, això sí, en un mateix establiment, bé en família o en grups o de manera individual. Pel tinent d'Alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, l'objectiu és incentivar l'activitat cultural i el consum.
L'Ajuntament de Barcelona se'n fa càrrec directament de 10, és a dir, pagues 30 i tens un bonus de 40. La diferència és el que aporta aquest fons extraordinari de suport a les indústries creatives i culturals i que fa més accessible la cultura per la ciutadania, i invertirem un total de 2 milions d'euros que té un efecte multiplicador de fins a 8 milions d'euros.
Els primers 50.000 bonus culturals es posaran a la venda en línia el 13 de juliol i la segona emissió de bonus, amb 150.000 més, estarà disponible al setembre a bonuscultura.com/Barcelona.
Gràcies, Montse. Mentrestant, a Vilafranca del Penedès avui parlem d'una nova suspensió, la del Bijaz, el festival que combina música i vi. Ja s'havia posposat 3 setmanes pel coronavirus, ara però, vist un repunt de casos, s'ha optat per deixar-lo per l'any vinent. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez, bon dia, és així, oi?
Bon dia. L'evolució de la situació sanitària i la impossibilitat de complir amb l'objectiu bàsic del Bijaz, la promoció del Penedès i els seus productes entre el major nombre de gent possible, han fet que es decidís cancel·lar definitivament l'edició 2020 de l'esdeveniment. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ho explica.
I a la vista d'això, a la vista de la desproporció entre el cost i l'objectiu, el que es podia arribar, evidentment, des de l'acadèmia Castellins, des de l'Ajuntament i des de la mateixa D.O. Penedès, que ens ha fet arribar també al seu parer, doncs hem decidit cancel·lar l'edició del Bijaz del 2020.
L'Acadèmia Tastavins, organitzadora de l'esdeveniment, ha estat treballant fins al darrer moment amb la voluntat de tirar endavant amb el Bijaz Vilafranca entre els dies 24 i 26 de juliol, tal com va anunciar el passat 3 de juny. Però l'evolució del coronavirus a Catalunya, amb el recent confinament del Segrià com a detonant i les recomanacions d'epidemiòlegs i protecció civil, han acabat de decantar la balança cap a l'opció més prudent, que ha estat aquesta cancel·lació de l'edició 2020 del Bijaz Vilafranca.
Doncs hauran d'esperar fins l'any vinent. Gràcies, Goretti, des de Ràdio Vilafranca. Tanquem la crònica cultural i obrim, ara com sempre, la dels esports. Ho fem connectant amb el nostre company Eduard Cabré perquè ens expliqui tot el que ha donat de si aquest matí. Bon dia, Eduard, què ens destaques?
Bon dia. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha concedit entrevistes aquest matí a diferents emissores de ràdio en què ha explicat que està convençut que Messi seguirà el Barça, dona recolzament al tècnic Quique Setién i diu que compta amb ell per a la propera temporada i que és possible que no hi hagi públic al Camp Nou fins al mes de febrer. També ha apuntat Bartomeu que el Barça treballa per poder jugar la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols al Camp Nou. Per cert, que demà Barça i Espanyol s'enfronten en un derbi a 4 jornades pel final de la temporada. I en bàsquet, avui ha estat presentat Pau Ribas com a flamant fitxatge de la penya. El badaloní torna a casa, ha firmat per 3 anys amb el club verd i negre. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Ferran Vinaixa.
L'escorta badaloní Pau Ribas ha estat presentat aquest matí com a nou jugador verd i negre. Ha estat una de les presentacions més emotives dels darrers anys. Ribas ha recordat que és el soci 910 de l'entitat i que, malgrat jugar com a professional en altres clubs, la seva màxima ambició segueix sent triomfar com a jugador de la penya, com ja va fer en la seva primera etapa. Pau Ribas fitxa pel Joventut per les 3 pròximes temporades i serà el més veterà de l'equip amb 33 anys. Ell mateix ha destacat que un dels seus rols principals serà ajudar els joves a progressar com a jugadors.
Una de les coses que tenia motivació a fer, no? Com van fer a mi Elmer Bennett, Carles Marco, Paco Vázquez, Ferran Lavinia, ajudant-me quan tenia 18 anys, doncs jo tinc, és una cosa que vull fer ara i ajudar-los tot el que pugui i que puguin tenir la carrera digna d'estar contents, d'estar orgullosos.
Precisament un dels jugadors sorgits del planter, Joel Parra, ha estat l'encarregat de portar-li la seva samarreta amb el dorsal número 4. Fins ara el portava Joel Parra i no ha tingut cap inconvenient en cedir-li el dorsal a Pau Ribas, tot un símbol pels jugadors del planter verd i negre.
I parlem de ciclisme perquè la Volcat anuncia data i seu. Serà al massís de les Gavarres els dies 12 i 13 de setembre. Des de Televisió Costa Brava ens n'informa Xavier Martí. Bon dia.
Bon dia. La Volcat arriba un any més a Calonge i Sant Antoni amb un recorregut de 124 quilòmetres que tindrà lloc els propers 12 i 13 de setembre per atraure milers de ciclistes. Fins ara hi ha uns 500 inscrits entre corredors de diferents nivells. Albert Balcells, director de la Volcat Costa Brava.
Tant per esportistes d'un nivell alt com esportistes d'un nivell més popular, però que en el fons doncs, tenen la suficient preparació com per fer una etapa de 64 quilòmetres el dissabte i una etapa de 60 quilòmetres el diumenge.
Un dels punts més interessants és el Puig d'Arques, amb un desnivell pronunciat. El desafiament començarà amb una jornada de 64 quilòmetres amb les ascensions més pronunciades de la prova, mentre que l'endemà es tancarà la competició amb 60 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell.
Gràcies, Xavier Martí. Gràcies també al nostre company Eduard Cabré. 3 minuts una mica més i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà, puntuals com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
xarxa de comunicació local.